Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Sobirà. Salut injectarà 45 milions d'euros extres aquest hivern, el triple que l'any passat, per fer front a l'època més complicada de l'any als centres sanitaris. Serviran per encarar la triple amenaça vírica, la de la grip, la bronquiolitis i la Covid. I és que aquest tipus d'infeccions ja han arribat a nivells similars als que hi havia abans de la pandèmia. Per Nadal s'espera un pic molt elevat de grip i, sobre la Covid, que ara està frenada, no descarten una nova onada com ha passat a França. El conseller Manel Balcells detalla aquest increment extra.
Multipliquem per 5 la dotació pressupostària a la primària i comunitària, que això ve a representar l'equivalent, el que seria l'equivalent, amb una mitjana d'un metge metgessa, una infermera i un administratiu per centre d'assistència primària com a mitjana.
L'anunci arriba la mateixa setmana que el Sindicat de Metges de Catalunya ha fixat vaga per als dies 25 i 26 de gener. Altres informacions d'aquest divendres. Segur que molta gent ha estat pendent d'aquesta operació sortida del pont de la Puríssima, que ha estat finalment molt tranquil·la a les carreteres. Aquest divendres han sortit 157.000 vehicles sense provocar cues ni retencions. És un 33% de la previsió que feia trànsit. Es calcula que fins aquest dissabte al migdia han de sortir 470.000 cotxes de Barcelona. El 30% de les intervencions al Parlament són en castellà, un canvi que es comença a produir l'any 2006 amb l'entrada de Ciutadans a la cambra. Va propiciar que altres partits també fessin servir el castellà amb més freqüència. Barcelona crearà l'any que ve una taxa que gravarà els grans operadors de paqueteria com Amazon per l'ús intensiu de l'espai públic. L'hauran de pagar les empreses que facturen més d'un milió d'euros amb els enviaments a la ciutat. La Unió Europea, parlem d'informació internacional, vol impedir que Rússia vengui el barril de petroli per sobre dels 60 dòlars, una mesura adreçada als socis europeus i a qualsevol empresa implicada en el transport marítim de cru rus cap a Europa. Un nou càstig contra la capacitat militar russa que se suma a l'embargament que entra en vigor dilluns a la Unió. La franquícia Pokémon trenca tots els rècords que havia aconseguit la companyia de vídeos Nintendo fins ara i se situa com el joc de més èxit de l'any. Només en el primer cap de setmana ha venut 10 milions de còpies, el doble que el següent joc amb més èxit, God of War, Ragnarok. Pokémon Escarlata i Púrpura, la darrera versió de la franquícia, ha aconseguit recaptar 600 milions de dòlars, uns 570 milions d'euros, en només 3 dies. Això és el doble del que ha aconseguit el seu competidor, us ho dèiem ara, God of War Ragnarok, per la consola PlayStation 5. El periodista especialitzat en videojocs i col·laborador del Generació Digital, Albert Garcia, subratlla que Pokémon és una de les franquícies d'entreteniment més importants del món.
Vàries fonts apunten a que Pokémon és la franquícia d'entreteniment més potent del món ara mateix i des de fa uns anys. I és sorprenent perquè aquesta xifra situa aquesta franquícia de videojocs per sobre d'algunes tan importants com Star Wars, Marvel, altres franquícies d'entreteniment molt potents de Disney, per exemple.
Les presses per publicar aquest joc durant la campanya de Nadal, però, han fet que sortís al mercat una versió farcida d'errors i amb uns gràfics avorrits i antiquats, fins al punt que Nintendo s'ha vist obligada a demanar disculpes i a publicar-ne una actualització aquesta mateixa setmana per mirar de resoldre alguns dels múltiples problemes. De la informació esportiva d'aquest divendres destaquem les eliminatòries Brasil-Corea del Sud i Portugal-Suïssa que completen el quadre dels vuitens de final del Mundial de Futbol de Qatar. Els darrers partits de la fase de grup jugats aquest divendres, el grup G, Suïssa 3, Sèrbia 2 i Brasil 0, Camerun 1. Brasil, tot i perdre, ha acabat primer de grup. I el grup H, Portugal 1, Corea del Sud 2 i Uruguai 2, Ghana 0. La sorpresa d'aquesta jornada ha estat classificació dels coreans que han guanyat Portugal amb un gol a l'últim minut i l'eliminació, d'altra banda, de l'Uruguai. Aquest dissabte ja comencen els enfrontaments dels vuitens de final amb els dos primers partits, Països Baixos, Estats Units i Argentina, Austràlia. història. Pel que fa a la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte juguen els dos equips catalans de la categoria, Barça-Reial Societat i Llevant les Planes Reial Madrid. I per acabar, la Lliga ACB de Bàsquet, el Baix Manresa i el Joventut s'enfrontaran al Nou Congost en el partit que obrirà la desena jornada de la Lliga ACB.
Fins aquí les notícies.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Els robatoris amb força pugen o baixen. Els robatoris amb violència pugen o baixen. Perquè aquest pugen o baixen... Gràcies, Nil. Perdó, eh?
Sí, una mica de... Realment, avui, tothom que passa per aquests micròfons té problema de fonia o de pollastres a la gola?
Jo no sé com es diria. Un pollastre, jo crec que tinc aquí tot el galliner sencer.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Ara sí.
Perdó, eh?
Ja està, ja està.
El meu deure a la vida és dirigir els destins d'aquest imperi.
El multipremiat Retrat de Sissi, l'emperadriu rebel, pel·lícula candidata als Oscars, arriba als cinemes el 2 de desembre.
Si t'agrada Crims, t'encantaran els seus tres llibres. El primer, Tot el que llegireu és real. El segon, Llum a la foscor. I ara, La noia de Portbou, suïcidi o assassinat. A la venda a la botiga de TV3 i els punts habituals.
No ens hi hem matat, no ens hi hem matat aquesta setmana buscant la cançó per obrir la finestra indiscreta, perquè quan fem aquestes boniques reunions el dilluns al matí i diem, va, l'Alfons busca la cançó del 1964 i veig aparèixer Chuck Berry, You Never Can Tell, dius, home, doncs ja està, ja no cal buscar més.
C'est la vie!
Una de les millors escenes de la història del cine, directament. Però fins i tot podríem arribar a sorprendre algú si diem que el ball que es marcaven John Travolta i Uma Thurman tenia uns passos copiats d'una pel·lícula de Fellini. Fausto Fernández, confirma-m'ho, sisplau, perquè potser estic tirant jo aquí. No era Mastroianni que ballava...
El Grande Marcello.
El Grande Marcello. Bona nit, Fausto.
Bona nit, què tal? Estava aquí ballant una miqueta.
Pierre et Mademoiselle, efectivament, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per cert, que és 30 anys després, eh? Pulp Fiction, sí. De quan va néixer aquesta cançó, homenatge a l'amor i l'herba. Ah, doncs, l'herba. Ah.
Clar, és veritat, 64, 94 Pulp Fiction, sí, sí. I mira, llàstima, no estem al 2024, només estem al 2022, però ens hem apropat, ens hem apropat. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, all to show you never can tell. I ara marxarem a l'any 73, però no canviarà tant l'estil musical, perquè és un 73 una mica falsejat, però sobretot molt musical.
Déjame ver eso.
Vamos, espera.
Muchachos!
No hagas tonterías, hombre.
Oye, ¿quieres prestármelo?
¿Te marchas mañana?
Ajá.
¿Lori y tú estáis comprometidos?
No, hemos llegado a un acuerdo. Vamos a seguir juntos, pero con libertad para salir con otros.
Y aprovechar lo que salga. Ya sé, en la universidad las hay que se arriman, ¿eh?
¡A ducharse, muchachos! Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods
among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood. Doncs abans de la Guerra de les Galàxies, hi havia un senyor bastant desconegut encara, que es deia George Lucas, que va dirigir aquesta American Graffiti a l'any 73, amb un, per exemple, desconegudet Harrison Ford.
Feia un cotxe.
Bueno, fent de Bob Falfa, que és el millor nom que ha tingut a la història del cinema.
A la seva carrera.
Efectivament, sí, sí.
I Chuck Berry.
Clar,
perquè aquesta pel·lícula no era una pel·lícula. Primer, era una playlist directament. I dos, de fet, si veus tots els vols de les naus de Star Wars, estàs veient els cotxes que van i venen, pels carrers de Noan Arena, sinó una ciutat de Califòrnia, l'any 1973.
I hi havia una segona part que no va fer el Lucas, que...
More American Graffiti.
Sí.
De que... William B.W. Norton, L. Norton.
I qui... sortia el Ron Howard aquí de molt jove o sí, alguna cosa així,
aquí,
no?
Aquí sí, Ron Howard, ah, i Richard Dreyfuss, sí, evidentment, sí. I Paul LeMatt, que ningú se'n recorda.
Pobre Paul LeMatt.
I Cindy Williams, i sortia... Manuel Padilla Jr., el nen de les pel·lícules de Tarzán.
I la sèrie de televisió de Tarzán amb Ron Ellis.
Directament!
Ron Ellis.
I encara no havia nascut la finestra indiscreta, i és que ja ho sabem, vam arribar l'any 87, però aquest any ens encanta repassar una miqueta de tot el que existia abans, que eren moltes coses, però també, déu-n'hi-do, les coses que hem fet per aquí en aquests 36 anys. Seguim endavant amb aquest programa a Catalunya Ràdio, de 12 a 2, després l'audiovisual, després ens ho presentaràs. Va, obrim-la una vegada més. Toca-la una altra vegada, Uri!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Fausto, tenim un compromís de seguir amb aquest llistó que aquestes cançonetes ens hem marcat. Serà una nit trepidant.
Està bé, perquè d'altres vegades que he vingut ha estat la cosa una miqueta així, eh?
Ha estat baixa,
culpa
no?
Culpa teva, clar.
Baixa? Sí. No. Tot és culpa meva. Però, escolta, ho intentarem solucionar perquè aquesta nit seguirem endavant amb aquest homenatge al Jaume que està despertant i desfermant passions entre els oients
quina
de la finestra.
Alegria,
moltes
alegria,
cartes, molts missatges. Farem una petita selecció, eh?
I que, a més, rep el Premi Gaudí, honorífic notícia d'aquesta setmana. Felicitat, Jaume. Mira, que bé que ens ha anat tot plegat. És increïble. Nominacions als Goya, allò, calentetes, indignants, com sempre. I moltíssimes coses més. Sílvia Andrés, Fausto Fernández, Oriol Fidalgo, Àlex Gurín, Alfons Gurina, Dani Jiménez, Carla Romero i, sí, col·laboració especial de Jaume Figueres. I fins i tot oients que ens pregunten si la finestra és en directe o no és en directe.
Ai, estimat Armand, no vulguis saber els secrets que s'amaguen darrere d'una pel·lícula.
Digue-li que truqui ara mateix.
Això? Truca ara mateix?
Truca ara
però
mateix?
Nosaltres estem fent el programa, no podrem agafar el telèfon, o sigui que intenta-ho.
Pots trucar al mòbil de l'Alfons.
Facebook.com/finestradiscreta, finestra@catradio.cat i Twitter@finestracr. Comencem!
Què? Fa uns dies David Moore va fer anys i l'haguéssim pogut posar i no la vam posar.
Sí, és veritat, és una petició que portem arrossegant ja un temps. Poseu la música de San Elmo Punto d'Encuentro.
Estic plorant.
Estàs plorant? D'emoció?
És una de les meves pel·lis generacionals dels 80. Crec que és del millor que ha fet el Joel Schumacher a la seva vida.
Total, jo la vaig veure quan ell va morir i clar, de cop era com una prequela dels Amics de Peter i tot això, que jo no havia descobert. Escolta, fresquíssima, aquelles converses de pub meravelloses i bé...
Tema d'amor de David Foster i el tema d'amor entre Rob Lowe i Demi Moore, clar, no? M'imagino.
Sí. Mira, any 84, no? Crec que Demi Moore, és que l'altre dia quan vaig anar al 79, aquella botiga que podeu trobar al carrer Tallers, on venen a preus magnífics, vaig veure una persona demanant Leo en Rio. I vaig pensar, ostres, l'última de l'Stanley Donen, peli amb Demi Moore a l'any 84... Sí, senyor, em va posar...
Quin gran Stanley Donen a reivindicar ja d'una vegada. Estic fart. Jo ja la reivindicava a la seva època.
Però, escolta, però ara estem reivindicant aquest Sant Elmo. De fet, I, escolta, tenim el programa tan farcidet que l'oient que ens va fer aquesta petició fa unes setmanes doncs s'haurà de conformar amb aquests petits comentaris i aquest petit moment musical.
Però volia només aquest tema o volia la cançó, Sant Elmo's Fire?
No, volia aquest tema. El tema d'amor.
Això és classe, eh? Això és tenir classe, eh? Tenim uns oients que no es mereixem, eh?
Ah, veritat. Heu arribat al vostre programa, La Finestra Indiscreta.
A veure, penya!
Si el Terrat i Asbestes us han agradat, prepareu-vos per descobrir suro.
Que teniu algú que us faci la lleva de suro?
Tindrem a Vicky Creeps, sí, que fa de sí, a l'Emperadriu Rebel. I qui diu que segones parts no són bones? Segona entrega amb Jaume Figueres.
La finestra indiscreta, divendres a les 12 de la nit,
amb Àlex Gorina.
El cinema dels anys 50 o 60 s'aguanta perfectament.
French Connection 2. The only film that could follow the French Connection. When Gene Hackman created the character of Detective Popeye Doyle in The French Connection, his performance won the Academy Award for Best Actor. Now, 20th Century Fox presents Gene Hackman in a new look at the legend of Popeye Doyle and the pursuit of The French Connection. An incredible chase that leads to Marseille, France, the crossroads of Europe and Africa, the beginning of the Riviera.
Doncs escolta, mira, és que ho hem sentit a la promo. Segones parts no són bones? Sí, sí, són bones. I aquesta, extraordinària.
És extraordinària, jo crec que... O sigui, a mi m'agrada moltíssim la del William Friedkin, però aquesta del John Frankenheimer em sembla... De vegades, quan les miro seguides, acaba agradant-me molt més aquesta.
Això ve d'un oient que va dir... jo discrepo això de que les segones parts són pitjors sempre, no. En el cas de French Connection, acabo de veure-la i és molt millor que la primera. I impressionant l'escena que droguen a Gene Hackman. Reconec que no l'havia vist mai, pel·li a reivindicar. Alfons Gorina, diu l'oient, has de fer una John Frankenheimer filmography, eh?
Tinc tot John Frankenheimer buscat, per tant, algun dia caurà, però escolta, no està malament. Ara estic amb Elia Kazan i quan acabi em posaré amb Anthony Mann, per tant...
Has dit Elia Kazan?
Sí.
Hombre, doncs mira, hi ha un missatge d'un oient que diu, ara que estàs amb Elia Kazan, Alfons Gorina...
Carai, és públic i notori,
és molt coneguda, estaria bé que algun dia segueixis amb John Frankenheimer. Per cert, de visió obligada, un rostre en la multitud. Multitud. Ei. Ei. No és de les més conegudes, però val molt la pena, molt capiana. I, per cert, diu, pròximament també tindries que pensar en veure la filmografia de Jean-Pierre Melville. Estic començant a veure Círculo Rojo i és una meravella.
Círculo Rojo, oh, Déu meu.
Avui el Fausto va d'orgasme en orgasme, no, teniu... Si no hi ha coitos, interrumptos.
És que hem passat del Gene Hackman, que l'està drogant, aquella adorable velleta que ve allà a robar-li el rellotge i d'altres coses, i passem després... Aquesta altra meravella.
Doncs ara tiraré un gerro d'aigua freda i acabem amb els oients de moment, perquè hi ha un missatge. Acaba de veure El detectiu i la doctora, que és la pel·lícula que ens vas triar un dia.
Un dia, ja sí.
La favorita fans. Diu, la peli no està mal, però no m'ha entusiasmat. Xaca!
Bueno,
zasca!
Sí. Què farem, no?
Les meves pel·lis millors sobre Sherlock Holmes són La vida privada de Sherlock Holmes i Assassinato por decreto. Bueno.
I Estudio en Escarlata.
No.
Escolta,
no mal.
Has mencionat a Sitges. Val? Tornem a Sitges.
Coño, ¿es esto lo cierto?
Ni Dios la ha visto.
La chica está ahí.
¿Dónde ha sacado todo esto?
Son regalos que me trae ella.
¿Y quién es?
La sirvienta.
Perquè aquesta pel·lícula, Venus, de Jaume Balagueró, va ser la pel·lícula inaugural aquell dia...
Hi havia el Fausto.
Hi havia el Fausto. Els dies de Sitges vas estar.
És un déjà vu.
Crec recordar que t'havia agradat bastant la pel·lícula.
Sí, també era com una pel·li de terror de José Antonio de la Loma.
Perros callejeros més La semilla del diablo, per exemple, no?
O Poltergeist 3 o Jungla de cristal, vaja, on hi hagi un gratacels.
I Rec 3.
I Rec 3, sí. Doncs bé, finalment s'estrena ara, aquesta setmana.
Venus.
Venus, i recordareu que vam emetre en aquell moment l'entrevista, perquè era la pel·lícula inaugural i tocava, per tant, no la tornarem a posar sencera, però sí recuperem un moment a Jaume Balagueró parlant-nos de la gènesis d'aquesta pel·lícula.
Veient la pel·lícula vaig pensar, mira, no sé si existe como género, pero me gustaría decir que es la película pionera del terror de barrio.
Toma ya.
Una mica era la idea. Una mica era la idea, no? Sobretot quan al principi que dèiem no, volem fer una pel·lícula inspirada en alguna mitologia de Lovecraft, no? D'aquesta, l'horror còsmico, però portada, diguéssim, amb una cosa molt més propera, no? És un barri perifèrico de Madrid. I, de fet, la pel·lícula té uns certs punts d'humor que tenen a veure amb lo canyí, no? Amb que els personatges són molt de veritat i són molt del lloc on estan. I això m'agrada molt, no? Aquesta mena de combinació d'horror còsmico con pura realitat de l'extraràdio, no?
I no és que l'Àlex hagi tornat boig preguntant en castellà al Jaume Balagueró, sinó perquè la seva protagonista, Esther Expósito, estava al costat. Jaume Balagueró, com sempre, amb les seves heroïnes patidores a les que embadurna de sang i fa arrebossar per tots els terres més bruts imaginables. Però escolta, Esther Esposito té esquenes per això i molt més. S'ho va passar de conya.
Com a actriz, y además una actriz que le gusta sufrir cuando está trabajando y que me encanta el cine de terror, pues fue un regalo de personaje y de proyecto. Porque, como dices, es un nivel de exigencia, de una intensidad, de una energía, de una tensión que requiere el personaje y la película tan constante, porque además todo confluye un poco alrededor de este personaje, que es mucha presión, pero por lo tanto también es un reto y es muy desafiante como actriz. Y luego también eso, disfrutas, porque no te puedes quedar a medias, tienes que entregarte, tirarte a la piscina y darlo todo. Y eso también yo me lo gocé mucho y sí, fue cansado, es cansado, pero es muy gratificante después y claro, y también el código de terror, que es otro código diferente, no está el teatro, está el cine y luego está el terror, pues también te puedes permitir un poco más de cosas, que es muy divertido jugar ahí trabajando y con Jaume mano a mano más.
Quin contrast amb aquest això que estàvem escoltant ara de Venus. La recomanem, aneu-la a veure. Esther Esposito està molt bé, per cert. I un homenatge, bé, sí. Com
és,
sempre.
És un premuertito, és un premuertito. Dani Calp, amb K, ens ha deixat els 80 anys. Ara estava llegint i taxista i cantant, no, era guitarrista. Però la meva lletra m'ha traït a mi mateix.
Però estarà bé, això és una pel·li dels Coen.
Però, sí, però taxista i cantant està molt bé. Vull
també,
dir,
també.
Allò, a Nashville, el típic senyor que ha anat allà i es guanya la vida mentre estan conduint un taxi, però té una guitarra darrere per quan...
He vist a Peret. Bueno. Elisa Peret cantant un taxi.
Això?
Aquesta pel·li jo ja l'he vista.
Sí. Bueno, The Blues Project és el grup musical amb el que actuava, que era adorat absolutament per Bob Dylan i Muddy Waters. Per tant, oi, com m'ha quedat molt bé, el Muddy Waters.
Muddy Waters.
M'ha quedat molt ben pronunciat, no? Bueno, de conya, perquè vagi sonant a la primera part del programa, eh?
Efectivament, i escolta, doncs això ja ho estàvem dient. Nominacions als Goya, ja les tenim aquí i jo simplement diré el que diem cada any. No tinc res en contra de les nominades, però que hi hagi 5 pel·lícules que tinguin 30 nominacions cada una i no hi hagi res més, pràcticament, doncs home, sap una mica de greu. En fi, comenteu-me una miqueta com heu vist aquest any.
Però és el que tenen sempre aquests premis i més als Goya i als Oscars.
Però en els Goya és pitjor que els Oscars.
Sí, ja, encara menys perquè, clar, perquè com només posen 5 i tal, però sí, clar, aquesta com la seva. És que sembla que només tot el cinema espanyol d'aquesta temporada són aquestes pel·lícules. A mi hi ha algunes coses que m'enfaden molt, però clar, però és qüestió personal, perquè a mi que estigui nominat Tossar pel que fa a la peli, que a més també és una peli que ho diu molt, em sembla, però bueno, no sé, clar, és a repartir. Hi ha premis que semblen una miqueta cantats, però d'altres no, perquè, per exemple, lo de la direcció novel, igual al final...
Està emocionant, aquest.
Carlota, entre a Lauda i los cinco lobitos, està una miqueta ahí la lluita. Que
guanyarà quan... Juan Diego Boto!
Imagina't.
És que m'ho veig, Àlex. És que tu ets el pito ni sopito, no, però és que m'ho veig.
I mira, menciones Cinco Lobitos, una pel·lícula que adoro profundament, està nominada millor disseny de producció, on no hi és Pacifiction, que no està ni a fotografia, la pel·li d'Albert Serra.
Sí, bueno, acaba de guanyar l'Albert Serra el premi més important...
El Louis de Luc,
el premi més important del cinema francès, però de llarg, i va, i aquí...
Res.
Aquí no existeix, i alerta, bueno. Alerta als Césars, que ja veurem quines sorpreses donaran.
Bueno, jo només faré dos comentaris.
Perquè el Magimel podria haver
molt
estat.
Molt ràpid,
també.
Com sempre, incomprensible que Mantícora sigui finalista Carlos Bermud com a director i no sigui finalista la millor pel·lícula. I en canvi estigui Modelo 77, que molt bé, però que no crec que sigui comparable. És opinió meva, eh? És opinió meva. I a part d'això, una curiositat. Asbestes... Alcarràs, però fixeu-vos, s'ha estrenat Suro, que és Tros, aquella pel·lícula catalana que passava també tal...
Que ells mateixos es deien, som taloners d'Alcarràs, perquè pobres...
I que a més és Tros més Perros de Paja, que és Asbestes,
sí.
Que en realitat tot es barreja i resulta que hi ha tres pel·lícules que són la mateixa pel·lícula.
És la mateixa pel·lícula.
És la mateixa pel·lícula.
S'hauria de passar les tres seguides.
Sí.
Doncs,
o remuntades.
Suro, el Miquel Gurrea, està nominat a millor director novell. També la Vicky Luengo és una de les poquetes sorpreses, o diguem...
Però ella ja és una estrella gràcies a les sèries de televisió. En canvi, el Pol López no el coneixen a Madrid. I per això no hi és.
Efectivament, no? Però escolta, doncs va, parlem de Suro un moment.
Haurem de canviar les vigues. No, les podem restaurar.
Que teniu algú que us faci la lleva de suc? L'any amb 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros.
20.000?
De la
té molta gràcia, perquè no hi havia manera de trobar la música de suro, i l'Uri va i busca un tema de Mikis Theodorakis que es diu Algunes bèsties.
Està tot lligat.
És increïble.
Està tot lligat. Hi ha una mena com de connexió.
Il·luminació divina, absolutament.
Doncs bé, Asbestes, que per cert està sent un èxit, bé, ara ja no, perquè el Mundial s'ho està menjant tot, però estava sent un èxit bastant sorprenent, realment, i cosa que me n'alegro. Doncs si l'heu vista i l'heu gaudit, crec que podeu gaudir molt d'aquesta, doncs, customització catalana de suro, Fausto.
Sí, però és que encara que té tot aquest punts de contacte amb Asbestes, jo crec que tota aquesta tensió és molt, jo crec que és molt més interessant a suro, perquè en el fons el que està parlant no és només de despullar els alcornocs o de despullar la relació entre aquesta parella que s'han anat de la ciutat allà a viure
urbanites en un món de cacics,
sinó de la transformació d'aquesta parella convertint-se segurament en la cosa que ells sempre han criticat i que han odiat. I aquesta transformació, que ho fa d'una manera molt estupenda al director, jo crec que li dona una mena com de més profunditat i de més malsania que té Asbestes. La pel·li del Sorokoyen, que també m'agrada moltíssim.
Per cert, només dic una cosa, eh? El fet de que suro comparteixi coses amb Asbestes i amb Alcarràs no ha de provocar una discriminació de dir ara no la vull anar a veure. No, perquè no farem discriminació comarcal.
No.
Val la de Lleida i va la de Girona, que a més es va rodar a la masia de Can Falcó. Què cony? I ja està.
Que sí, que ens agrada molt suro i ens va agradar molt parlar amb el seu director i amb el Pol López.
Sí, sí, se sent una mica com la confluència de moltes coses, no? Amb en Pol precisament parlàvem quan ens van dir que estaríem a Secció Oficial, que hi havia un com quelcom harmònic, no? Que havíem començat a gestar aquesta pel·lícula a l'edifici de Tabacalera quan ens havien donat la residència i Cusmira Berria, que jo li vaig demanar a en Pol, no hi ha guió, però vens i fem uns tallers i improvisem una mica i aviam si amb això puc escriure alguna cosa. I això va ser el 2016, no? D'alguna forma, que aquí, que 6 anys després estiguem presentant en Secció Oficial, doncs té quelcom d'harmònic. I després, clar, té el nivell personal, no? Que a mi se m'ajunta que poden venir diguéssim, els actors, l'equip, i també la família, els amics, la professora d'anglès, que quan eres petit ja sabia que feies, que volies fer cine, no? Tot això.
Em fa gràcia que diguis això del 2016, perquè realment el 2016 no sabíem res de la pandèmia encara, però és veritat que, bueno, arrel de la pandèmia hem vist una sèrie de projectes, no?, que van relacionats amb marxar de les ciutats de cop aquesta necessitat, i com alguns d'ells també estan desmitificant una miqueta aquesta fugida. No sé si aquesta era una mica la idea de no hi ha lloc utòpic on trobaràs tot allò que no trobes en el lloc on estàs, vaja.
Clar, en el cas, diguéssim, de la gestació de la pel·lícula, com que parlàvem molt que la pel·lícula precisament va de la tensió entre els ideals, les idees i la pràctica, no? D'alguna forma, l'entorn rural és on et dones, no? Cara a cara amb els elements, amb un nivell de pell, no? I aquesta sempre havia de ser una pel·lícula molt física, en aquest cas, no? Jo crec que el fet que estigui passant, diguéssim, ara moltes pel·lis o alguna cosa així, també té a veure amb que, bueno, vivim molt desconnectats de la natura a les ciutats, no? I d'alguna forma, per la ficció és molt fructífer tornar, d'alguna forma, no? Perquè tots tenim avis o àvies que potser venien d'allò rural, no? D'alguna forma, doncs, tornar i intentar redescobrir, doncs, té un sentit i és molt fructífer perquè precisament els elements són allà. I en el cas de l'Helena i l'Ivan, doncs, bueno, ells intenten d'alguna forma crear, establir un nou projecte, modificar la manera com ells viuen i com es viu allà, no? I això, clar, els hi genera molta tensió, no? Perquè és un lloc que se'ls hi torna hostil, també perquè ells tenen aquesta hostilitat entre ells.
Comença la pel·lícula i se us veu amb una festa ja de comiat de la ciutat, i ens fa preguntar molt quin moment està, no?, aquesta parella per sentir aquesta necessitat.
Bueno, ens imaginem, a la pel·lícula això es va com desplegant, però ens imaginem el que és bastant, que és una parella que estan en una cooperativa d'arquitectes, per tant creuen en aquesta manera de funcionar, de fer funcionar les coses, d'organitzar-se, de viure, i se'n van, deixen, això no ha funcionat, potser, no se sap per què, només simplement que canvien, perquè hi ha l'oportunitat d'agafar la finca aquesta de, a l'Empordà, a l'Empordà Farèstec, el de Darnius, el de Agullana, un lloc dur. I se'n van agafar la finca i estan en aquest impàs pensant-se que... doncs que això els hi pot anar bé, però clar, es troben fins i tot amb la primera contradicció amb la que es troba l'Ivan, per exemple, és això, que ell creia en aquesta manera de funcionar i de cop i volta es veu que és patró, és com una mena de terratinent, que té gent al seu càrrec, té treballadors, s'ha de posar per sobre d'alguna manera, si no se li tiren a sobre, si no, aleshores ell en si mateix viu la pròpia contradicció d'això, no? I aleshores això és el que fa que sigui complexa i dificultós, perquè per molta convicció que tingui s'ha de, alguna cosa ha de fer per imposar-se i per manar.
Parlaves abans d'una pel·lícula molt física, en aquest sentit. Hòstia, t'hem vist allà amb el suro. Vas haver de practicar molt, realment, com es fa això.
Vaig practicar per fer el plano en el que tallo. I a mi m'agradava fer-ho. És una tasca molt... molt xula de fer, o sigui, és molt guapa, és molt entretinguda, i a més és com, també és violenta, i d'aquesta manera doncs et sents com que et buides d'algú, no? Però sobretot el que vaig fer ja fa un any abans, 3 anys abans, sí, em sembla, vaig fer com un parell de dies de llevar-me a les 6 i fer de traginaire, perquè comences també, evidentment, també hi ha jerarquies, i no pots començar tu provant de parlar un suro. Realment, com es diu a la pel·lícula, són anys, és tot una feina, és tot un art, ja es veu l'art i l'ofici que tenen. I ho vaig fer de traginaire, que és el més dur, en el fons, que és córrer amunt i avall amb plat de panxes de suro i anar-les amuntegant, i quan les tallen les vas a buscar i les portes, les mans, l'esquena, tot queda fet caldo.
D'aquest idealisme, el tema de la cooperativa que mencionaves abans, en el moment en què de cop apareix un personatge que diu, no, escolta, jo t'ho soluciono tot i al final tindràs tants diners, o sigui, la rapidesa que tenim al sucumbir, no?, aquest tipus de coses, m'imagino.
També, bueno, vull dir que estan molt lligats, no? Vull dir que és molt difícil dir que no. Vull dir que i la complexitat és aquesta, que tot i tenir aquestes conviccions, què faran? Passaran gana? No? És com...
I que la contradicció és humana, no? O sigui, jo crec que la pel·lícula, l'espectador pot estar en desacord, no? I pot situar-se des d'una distància i dir, ostres, o sigui, fan error rere error, no? O pots veure-la des d'aquest ressoni i dir, hòstia, jo aquestes contradiccions les navego dia a dia perquè realment ho fem, no? Jo crec que no és dolent viure en la contradicció, el que sí que passa és que, bueno, doncs el qüestionar segurament és el quid per intentar fer les coses una miqueta millor. Aquests dos també, com deia en Pol, en el moment inicial que deixen, perquè potser no els hi ha funcionat, una cooperativa, un grup d'amics que tenien a Barcelona, una sensació de comunitat, i ja se'n van a viure sols, és un gest tan fort, no?, la idea de refundarem una vida sols, que evidentment, o sigui, d'aquí s'estira tot un drama.
Tot aquest submón, no?, del suro, dels treballadors, de les jerarquies, tot això ho coneixies d'abans? Bé, perquè m'agraden molt les pel·lícules que estableixen aquest llenguatge, el llenguatge que només pertany a un lloc i a un moment molt concret, no?
Clar, jo quan vaig fer de traginaire, la gènesi d'aquest projecte és jo amb el 2010, no?, acabat la universitat, no?, i aleshores dic, què faig? I accepto la proposta dels familiars de la meva xicota d'aleshores de fer una feina física, no?, per guanyar uns calés, no?, a la Lleva del Suro, a l'Alt Empordà. I allà és on descobreixo aquest univers i allà és on se'm generen les primeres contradiccions, no?, de venir de part d'uns propietaris però no ser-ho, de parlar català però no ser-ho, de fer de temporer però no ser-ho, no? I això és el magma de la pel·lícula. Sempre sabíem que la pel·lícula passaria allà, perquè jo el món del suro que jo he viscut és allà i té aquestes terminologies. Les destrals són picasses, la llevada és llevada, els llevaires són llevaires, els traginaires són traginaires, que baixes una mica més a baix a les gavarres i canvia això.
Una última pregunta. Vosaltres heu estat testimonis d'excepció d'una escena que a mi em sembla una bestialitat, que és la de la Vicky ballant al final. Us volia preguntar una miqueta com l'havíeu preparat i com la vau viure en aquell moment.
Nosaltres des del moment en què ho vam viure, jo encara amb la pantalla, jo crec que és dels moments més potents que he vist en cinema. Ahir ho vaig pensar, sincerament. Em sembla una cosa molt heavy. Jo vaig quedar més gelat, fet merda. I, i d'una potència bogíssima. Mm. Una cosa molt, molt interessant, la que feia, brutal.
Jo crec que és testimoni de com han treballat ells dos, no? perquè mentre la Vicky feia tot això, en Pol havia de fer algo que és potser segurament igual de potent, però per dintre, no? I des de l'estatisme absolut, molt difícil, no? Clavar-te allà i fer-ho. I aleshores ells dos s'ho van fer l'un per l'altre, no? Quan tocava, diguéssim, filmar el pla de la Vicky, en Pol estava allà donant-ho tot des d'aquest estatisme i aquesta mirada trencadíssima, no? D'aquest Ivan que aguanta això davant de tots els amics. I quan en Pol tenia el seu pla, que és el pla posterior i que d'alguna forma ens fa arribar tota la cua d'emoció d'allò que ha fet la Vicky tan explosiu, la Vicky estava allà donant-li, no? I això és testimoni de com han treballat ells dos.
Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, perquè m'heu fet patir, m'heu fet emocionar, m'ha fet agradar el cinema, sobretot. Per tant, de veritat, molta sort amb l'estrena de Suru, eh?
Gràcies, Alfons.
Merci, moltes gràcies.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tinc la finestra oberta a un quadrat de cel blau on passen lents els núvols i ràpids ocells.
What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new, pussycat? Whoa,
whoa, whoa.
Vinga, va,
avui
pim-pam.
Pim-pam. Robert De Niro, fitxat per Netflix, farà es veu com un thriller polític i d'expresident dels Estats Units d'Amèrica. Ai, 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 els dinerons, els clarons.
Molt fan de que Robert De Niro faci sèries, ara que tots els grans dinosaures, Kevin Costner, Stallone, tots es dediquen a fer sèries, perquè no tenen lloc al cinema? Pues que els bombin.
Excepte Tom Cruise. What's new,
pussycat? Whoa! Ang Lee dirigirà un biòpic de Bruce Lee, on el fill d'Ang Lee, Mason, farà The Bruce.
És a dir, biòpic de Bruce Lee, dirigit per Ang Lee, protagonitzada per Mason Lee. Recordeu que ja va haver-hi un biòpic protagonitzat per Jason Scott?
Lee!
What's new,
pussycat? Whoa! I ara una notícia que el Gorina Gran ens portarà l'any que ve, perquè es veu que a PortAventura hi haurà una nova muntanya russa de la pel·lícula, inspirada en la pel·lícula Enchanted.
Pel·lícula, videojoc, i què dius, que compres tu les entrades al PortAventura, Àlex? Tens descomptes?
Pel cine,
Jo estic arruïnat.
I una que havia de dir... Hugh Jackman, un dels homes més perfectes de la Terra, va rebutjar ser James Bond, i això també ens agrada, i llavors el paper li van oferir a Daniel Craig.
Fausto, Hugh Jackman, Bond, sí o no?
Bond.
What's new, pussycat?
I l'última, per fer rabiar el Gorina Gran.
Àlex,
Gorina i Macià, prepara't. Hi haurà un remake de Easy Rider.
No és broma.
Amb patinets.
Però em vaig quedar al·lucinat. Dic, si una pel·li no es pot fer un remake, perquè no té cap sentit fora de la seva època...
Ja sé qui la fa,
Qui?
Steven Spielberg, Ready Player One i sí...
Rider!
When your pussycat knows. Ah, Uri, que ja m'ha acabat.
Alors il se tourne vers les parents et ils les surprennent car ils vont droit au but et ils disent, papa, fais-moi le clown. Alors, papa, cherche...
Ai, amigues i amics, aquesta també és una notícia. Amb un dia de diferència van néixer el 4 de desembre del 1922 Gérard Philippe, per tant, centenari, el rei del Festival d'Avinyó, protagonista de L'Idiota, La Fiebre Sobre el Pau, Fanfan, La Tulipe i Montparnasse d'Isnef. I van néixer un dia després que Sven Nykvist, que va néixer el 3 de desembre del 1922 i des de Noche de Circo va fer la fotografia de tots els Bergmans. Però jo em quedo amb Sacrificio i El Quimérico Inquilino.
Maravilloses fotografies.
Per cert, dos Òscar per pel·lícules de Bergman. Gritos i Susurros i Fanny Alexander.
And the winner is Sven Nykvist for Fanny and Alexander.
The time has come to thank. And I want to thank a man who has had the fortune to work with for about 25 years on 22 pictures. Ingmar Bergman.
Los muertitos de Gurín.
Steve, esta no es la Italia de Mussolini. Eres libre de cambiar de opinión si así lo deseas.
Todo va bien. Tranquila.
Gracias a ti tengo la oportunidad de remediar un error. Te lo agradezco mucho.
Comenzamos. Nivel 1.
Así que gracias a este tratamiento, un joven débil...
Sembla Viaje al Fondo del Mar, amb tot de botonets de colors i interruptors.
No, tenia més pressupost, a la sèrie de Viaje al Fondo del Mar que aquesta pel·lícula, que jo soc hipermegafan.
I jo l'he vist aquesta setmana arrel de la mort d'Albert Pyun, que és el seu director, i és aquell Capitán Amèrica maleït del 90 del
de la canon.
Que no recorda ningú.
Als 69 anys ha desaparegut l'Edgut modern, Déu meu, protegit per Toshiro Mifun, i director de tres joies memorables. Oh. Cromwell, rei de los bàrbaros.
I aquesta música, que és de Cyborg.
Exactament.
Cyborg, de Van Damme. Van Damme.
Evidentment, Sueños radioactivos.
Que és un noir post-apocalíptic esplèndid. I no l'80s, clar.
Interstellar Civil War. D'aquests que s'apunta.
És a dir, la pel·li del Nolan és Capitán América Civil War. No?
Bueno, a veure, s'ha mort Antonio de Cunyateles, als 87 anys, director d'Ozerco i productor, per exemple, de Belle Époque de Fernando Trueba, que això no s'ha dit massa. Ha mort Derek Granger als 101 anys.
Era productor més aviat de televisió. Retorno a Braishead. Però després li va produir al Charles Sturridge un punyado de polvo.
I també
va escriure el molts episodis de Retorn a Braishead.
Donde los ángeles no se aventuran, evidentment. Amor, Milène de Monjou. Als 87 anys, l'amiga i animalista de la Brigitte
Bardot. Però no podia tenir 87 anys, perquè jo veig fantomes gairebé cada dos mesos. I ella continuarà com a Fantomas, com la Hélène de Fantomas, o com la Milady dels Busquesters del Bernard Bordery.
Del Gerard Barray, per entendre's clar. Barret. Les Brujas de Salem, Bonjour Tristesse, Cerveza para Todos, on Bob Hope, i la cosa més rara, La Cabaña del Tío Tom.
Sí,
però on s'ha vist, això?
Sí. I feia de l'escritora. Sí, de la Harriet Beecher Stone. I també sortia Bajo 10 Banderas, del Giulio Colletti.
I aquesta senyora... La coautora i cantant d'aquest desgraciat What a Feeling de Flashdance, protagonista i cantant de fama, al teatre En Misbehaven i Los Locos del Taxi, Ciudad Muy Caliente i El Rojo Vivo, Irene Cara, 63 anys.
I escolta, jo crec que Albert Pyun, Fausto, hagués fet més divertida aquesta pel·lícula que ve ara que la que ha fet Tommy Wirkola.
Este es mi cuarto año de Santa Claus. ¿Cuánto llevas tú?
Conmigo empezó esta chorrada.
Es diu Noche de Paz, tot i que a mi em faria més gràcia que es digués Guerra Santa, crec que tindria... I és...
Tens futur com a publicista, eh?
Mal traduït el títol i suavitzar-se els subtítols i el doblatge.
Que bàsicament, Fausto, és una suma de Solo en Casa, Jungla de Cristal 1 i Jungla 2 Alerta Roja. Té molts més referents de la Jungla 2, però bé.
Clar, perquè René Harlin i Wirkola deuen ser com veïns.
Deuen ser col·legues.
Finlandès i un altre...
Wirkola, que és aquest especialista en fer zombis nazis i pel·lícules d'aquest estil.
Tant de bo l'hagués fet el Sam Raimi de Atrápame en el Infierno, com se com es deia aquella pel·lícula.
Arrastra-me
el Infierno. I un record a Bob Clark i Històries de Navidad. Que
hi ha la seqüela,
hi ha
una segona part d'Històries de Navidad, a les plataformes.
Doncs bé, Noche de Paz, un divertiment amb un Santa Claus que sembla Rambo.
Ostres, doncs anava a veure-la demà. Perquè jo no vaig poder anar a veure-la perquè estava mirant una altra meravella de pel·lícula que vindrà al gener.
Fausto, la gaudiràs, no pateixis.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Roger, què és esto?
Un pajarillo
al diablo. Roger, lee el libreto, mira lo que dice. El código que le ha rascado, el código de estrellas, ¿entendiste? No pajarillos, estrellas. ¿Quieren quitar la música, por favor? ¿Me estás matando, matando?
¿Cuántas veces vamos a tener que hacer esta maldita escena? Raúl, iré a mi camerino a tomar una siesta.
Siesta, sí,
discúlpeme, reina.
Hola, equipàs. Gràcies. Who Framed Roger Rabbit? O Qui ha enredat Roger Rabbit? Estem parlant d'aquelles de les pel·lícules de la vida dels oients, en aquest cas del Joan Carles Tortosa, dirigida per Robert Zemeckis i on es va barrejar magistralment els dibuixos animats amb personatges reals. Antològica la primera escena en què els dibuixos surten del plató animat i es comencen a barrejar amb els actors reals. Em va deixar bocabadat quan la vaig veure amb els meus 18 anys. Ho tenia tot, un thriller trepidant, amb tocs de cinema negre i humor de tots colors. També bromes càustiques. Una protagonista plena de corbes seductores homenatjant a la Hayward i una successió de criminals despietats, jutges inclosos i garrotades. Pobre Roger, reben pels adojos. Sort que només tu eres capaç de fer riure a la Jessica. Jo sempre relaciono aquesta pel·li, Fausto, amb Me derrito! El
Christopher Lloyd. Christopher Lloyd.
Clar.
It's the laugh explosion of the year. With Jerry trying to make like Sam Spade and Mike Hammer.
Get away from me, will you?
It's only wounded, Mr. Flint.
Bueno, aquesta era una pel·lícula més Looney Tunes que no pas Disney. I aquesta és potser una pel·lícula excel·lent que ens jo diria que és el segon millor director de slapstick de la història del cinema.
El Frank Tashlin.
I és la defensa del Fausto, de la
sí,
setmana.
Sí, espero tenir més èxit que amb el detectiu i la doctora. Però, clar, és que, com sempre comenta l'Àlex, estem vivint un moment en què sembla que s'han oblidat directors, actors i un tipus de cinema, quan abans teníem pel·lícules com aquesta, que és Què m'importa el dinero, una pel·lícula del Frank Tashlin amb el Jerry Lewis, la pel·lícula que veien al cinema, que veien en reposicions i que veien a la tele. I jo crec que és de les millors comèdies que va fer amb el Fantasies, que les té molt grans i molt divertides.
Loco por Anita, yo soy el padre de la madre. Kimi
y yo.
Lío en los grandes almacenes.
Caso clínico, la clínica.
Ah, el Ceniciento.
Eso, però aquesta sembla com una miqueta oleada, també perquè era en blanc i negre, i queda una miqueta així, però aquí la pel·lícula... A més, era un gran homenatge que va fer el Tashlin, que va fer el Lewis, que va aprendre moltíssim com a director del Frank Tashlin. Era un homenatge al moderno Sherlock Holmes del Buster Keaton, i tenia aquesta mena com de subtext entre el cinema negre, perquè ell feia com d'ajudant... Ell era un instal·lador d'antenes de televisió, que també aprofitava el Tashlin per criticar la televisió, i després anava amb un detectiu que era un desastre i tenien un cas com a Largo Dios, com una novel·la de Raymond Chandler. I jo crec que la pel·lícula estava plena d'inventiva... De gràcia, de fantasia, però això tenia una cosa que s'ha perdut al cinema actualment, que no només s'ha perdut a la comèdia, s'ha perdut al cinema. I tenia un gag final amb unes portadores de céspeds que després van replicar a un Scary Movie. Fixa't tu on acaben
les referències.
Jo crec que això és una pel·li que es pot trobar, és una pel·li que està editada.
Filmin.
Està també a Filmin. I jo crec que, a més, és curteta, no és una pel·li que dura 40 hores i mitja, com les que acostumen a veure. I jo crec que és una pel·lícula que la gent gaudirà així. I si és la primera que algú veu del Jerry Lewis, jo crec que serà la millor entrada en aquest meravellós món d'aquest gran director, gran actor, gran còmic i gran personatge. I el Fantàstic també segueix sent també la pista del Fantàstic, perquè va començar això, com deies tu, fent dibuixos animats.
Què m'importa el dinero? La segona recomanació, la nova recomanació del Fausto per la finestra indiscreta. Parlem de personatges oblidats. No hem d'oblidar mai. En aquest programa sempre fem memòria i per això arribem a la secció favorita d'aquests dies.
El mateix Joan Carles Tortosa que recomanava el Roger Rabbit ho resumeix perquè hem tingut milers de missatges. Gràcies, Jaume Figueres, per haver-nos encomanat aquest beneït virus del cinema. Alguns ja l'estem transmetent a les noves generacions. Visca el cinema i visca Jaume Figueres!
Jo, que sóc d'una altra generació, sempre us envejo perquè us heu hagut de fer a vosaltres mateixos, d'alguna manera. Avui dia, un crític pot accedir a tota la informació doncs, amb un clic de l'ordinador. Vosaltres havíeu de llegir, anar al cine moltíssimes vegades per aprendre la història, no tot estava a l'abast. En aquest sentit, per això, creus que ara tenim més informació, però manca personalitat a la crítica?
Sí, jo crec que tenim massa informació i, per exemple, això de que cada setmana s'estrena la millor sèrie de l'any, jo no puc donar l'abast, encara tinc moltes coses per veure, moltes coses per recuperar, i aleshores Jo a vegades em poso davant de la televisió i dic, què faig, miro una sèrie o miro un clàssic que sé que està més a la base, que per exemple Golfos de Roma, de Richard Lester, es passa últimament per Movistar, i veus Golfos de Roma i dius, escolta, xapo, senyor Lester, perquè ets un geni de la, ets un geni de la comèdia, no? Per tant, si una sèrie pot enganxar-me d'entrada una miqueta, jo la miro, o si és una sèrie de gent coneguda, gent d'actors que et mires una mica i tal, com una cosa que rapa amb la Mònica López i el Javier Cámara, que no estava malament, doncs ho vaig veure perquè era curtet. Però jo, per exemple, The Crown és una sèrie que jo he seguit, que és molt irregular, però que també és molt significativa de com reflectir i tergiversar alhora la història d'Anglaterra durant uns anys, no?
Ja fa pocs dies un oient del programa va escriure arrel d'un comentari meu, va escriure un comentari dient: totalment tu, sóc incapaç de gestionar el que és el consum i el seguiment de tantes sèries, és impossible. I jo pensava, moltes vegades la gent critica, hosti, aquesta pel·lícula dura 2 hores 40 minuts, això és insuportable, però després poden veure per capítols, esclar, però una sèrie que pot sumar 60 hores de cinema seguits, i acabes dient, home, si una pel·lícula pot explicar molt bé una història d'una hora 25, cal una sèrie de 60 hores per explicar una història, i la gent té la paciència de veure-la sencera?
No, per mi no cal. El que passa que hi ha una sèrie bastant llarga que he seguit amb molt interès, és la de...
Irma Bep?
Irma Bep. Irma Bep, em sembla, un experiment, no sé si l'heu vist, un experiment molt intel·ligent de barrejar el passat amb el cinema del present, amb un actriu que m'encanta, que és l'Alicia Vikander, i és una sèrie que vaig tenir paciència en anar-la seguint durant uns dies, perquè em va semblar que m'atreia molt. Però és una, potser és una mica d'excepció. Ara, amb sèries de mils de capítols, per exemple, El Soprano, la vaig veure una mica estona, no la vaig seguir tampoc cada dia. No?
Jaume Figueres, deixa't retrocedir un moment, ho farem per parts, en 4 paquets o capítols importants de la teva vida, de la teva vida i la teva relació amb el cinema. Va haver un moment que vas convertir en cap de publicitat d'una distribuïdora, que era CB Films.
Era la primeríssima d'Espanya.
Sí, era representant de United Artists aquí, i no sé quant temps va durar la teva presència a CB Films. És una època que recordes amb gust?
Molt, 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 molt. Vaig aprendre moltíssim. Vaig aprendre moltíssim perquè... El petit encert que vaig tenir d'aprendre anglès quan era jove em va permetre veure tots els dossiers que m'hi havia donat a tard, des del que s'havia de fer amb les pel·lícules, de com s'havia d'enfocar la publicitat, de quines característiques s'havien de fer amb cada cosa i tal. I jo m'ho vaig passar molt bé. És que la va ser, fixa't tu, la primera pel·lícula que jo vaig poder fer anar va ser La Gran Evasió. I La Gran Evasió, jo, modèstia a part, vaig fer unes frases publicitàries que van agradar moltíssim. Les van enviar a París i van dir, molt bé, està estupendo, això està estupendo. Mm-hmm. I després, per exemple, el James Bond, no el primer, que jo encara no hi treballava, però a partir des de Rússia Cora Moria també vaig intervenir amb la publicitat del James Bond. I una sèrie de pel·lícules, La Notte d'Antonioni, i una era United Artists i era CB Films, per tant, tu podies... exprema una mica el teu cervell per promocionar cada pel·lícula d'una manera diferent, no?
En aquella època eren molt estrictes les productores americanes com United Artists, en quant, ja ho has dit, que enviaven uns suggeriments i unes línies de com s'havia de llançar una pel·lícula, però donaven una llibertat d'acció creativa a la distribuïdora o a tu, per entendre'ns, que avui dia probablement és inimaginable perquè tot ve dissenyat d'origen?
Hi havia molta llibertat, però, per exemple, els cartells americans s'havien de respectar pràcticament, perquè a més eren estupendos, no? Per exemple, els cartells del James Bond o els cartells de La Batalla de les Colines del Whisky. La Batalla de les Colines del Whisky, sempre ho explico, va ser una pel·lícula que només va tenir èxit a Espanya. Només va tenir èxit a Espanya. Perquè aquí la vam intentar llançar com una comèdia exagerada i tal, i el mateix títol que li vam posar aquí, perquè el títol original de Hallelujah Trail no deia res i tal, doncs va crear un clima, la pel·lícula no era gran cosa, evidentment, però va crear un clima molt favorable i molt diferent al que havia tingut, per exemple, l'estrena a Amèrica o l'estrena a altres països d'Europa, no? Però hi havia llibertat per fer això, però, per exemple, amb els eslògans publicitaris, llevat d'algun que n'és directament lligat al títol de la pel·lícula, sí que et deixaven fer completament, deixaven en llibertat, sí.
Sempre t'has caracteritzat moltíssim pel teu sentit de l'humor o la picardia a l'hora de fer jocs de paraules o de fer referències curioses, no? A l'època de CB Films vas tenir una plataforma de llançament per a el que seria després del Circular, en el sentit de ser imaginatiu a l'hora de trobar una frase resum perfecte?
Sí, jo crec que és una mica intuïció. Mira, de fet, la primera frase publicitària que vaig fer la vaig fer al Col·legi de les Escolapis de la Ronda Sant Antoni, perquè el meu amic i després soci, Antoni Kirchner, allà presentava pel·lícules, eren molt jovenets, molt jovenets, molt jovenets. I una de les pel·lícules que van programar era Messes Separades. I un Jaume, t'inventaries un eslògan molt... Messes Separades, la pel·lícula de la Sòlida. I tu em va dir, ostres, fantàstic, i tant, ja està.
Si vas inventar la pel·lícula de la Soledat abans de que arribés Antonioni, o si, o millor, o més que l'aventura, el grito, etc etc.
Sí, i per exemple, amb la Notte, jo encara, quan es va estrenar la Notte a Barcelona, encara no era cap de publicitat, era l'ajudant, que era del Horacio Sáenz Guerrero, que en pau descansi, que era cap de publicitat. I aleshores jo vaig fer una frase que deia, així exactament, me'n recordo, eh? Muchas noches de amor conducen a esta noche. Noches de pasión, noches de soledad, noches de desconcierto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Figueras.
CB Films era Casimiro Bori. En aquella època, jo no sé si vas arribar a participar en Un hombre y una mujer. El mundo está loco, loco, loco.
Película que no m'agrada gens, per cert.
O Golfos de Roma mateix. Hi ha pel·lícules que van tenir... Jo recordo que la Dolce Vita hagués hagut de ser una pel·lícula teòricament de CB Films.
Es va prohibir, clar. Mm-hmm. Es va prohibir.
I el Casimiro Bori, o sigui, CB Films era una empresa obedient o intentava ficar gols, per entendre'ns?
El senyor Bori era una persona exemplar, molt conservadora, molt catòlica, fins al punt de que, per exemple, ell va suggerir a la censura que no autoritzessin Viva Maria, perquè li semblava una pel·lícula blasfema. I quan va arribar Salo, del Pasolini, que es va projectar en una setmana de cine en color, el senyor Bori no volia distribuir Salo de cap manera, perquè li repugnava la pel·lícula. I aleshores, els empleats de CB Films van dir: senyor Bori, ens estem perdent uns ingressos importants amb aquesta pel·lícula. I ell va acceptar estrenar la pel·lícula sense posar-hi la marca. Això és interessant saber-ho. I algunes pel·lícules, que encara internet és una font d'intercanvi de coses, les pel·lícules passaven per la censura. Tu enviaves els diàlegs a la censura, enviaves la pel·lícula a la censura, però quan enviaves els diàlegs, tu mateix, el distribuïdor mateix, podia curar-se en salut i intentar canviar alguna cosa perquè la censura no s'ho cregués. Va ser el cas de l'irresistible Henry Orient, que van convertir el pare, el procés de la mare, en madrastra perquè no hi hagués adulteri.
CB Films estava davant gairebé del Windsor Palace de Diagonal, que és on veu estrenar Un hombre y una mujer, que, si mal no recordo, els dijous o els dijous al vespre s'exhibia en versió original subtitulada, a diferència de la resta dels dies. Va ser un pas endavant i cito el Windsor Palace perquè em consta que si haguessis de triar un cine de Barcelona, probablement seria aquest, oi?
És el cine de la meva vida, perquè, bueno, perquè era el cine dels grans espectacles de la Metro, no només els musicals, sinó les pel·lícules de Greer Garson, de Walter Pidgeon, per exemple, i tal. Jo, com que tenia la sort de poder anar als cines els dies de cada dia amb els meus pares, perquè ells treballaven al cap de setmana, i els dies de cada dia ells podien anar, doncs, escolta, aparcàvem el Fiat 1100 davant del Windsor i entràvem al Windsor a veure les pel·lícules. I el Windsor era un temple no solament de luxe, sinó de bon gust. I sempre l'amfiteatre del Windsor. Jo sóc molt partidari dels amfiteatres dels cines, perquè trobo que tens la imatge al nivell de la vista. I el Windsor, el Femina, el Monte Carlo, l'Aribau mateix, estar a la segona fila d'amfiteatre era l'ideal, no?
Així, de corriola, ets capaç de dir títols que siguin Windsor Palace? Els mítics títols del Windsor Palace?
Doncs sí, mira, Escuela de Sirenas, la señora Miniver, la señora Parkington, Madame Curie, los tres mosqueteros cantando bajo la lluvia, en cine español, Calle Mayor o Plácido, para entendernos, la cuadrilla de los once, la vuelta al mundo en 80 días, el puente sobre el río Kwai, el apartamento también, sí, el apartamento también. ¿Y
lo que viendo se llevó?
Lo que viendo se llevó, por descontado, pero lo que viendo se llevó no era ni remotamente apta para menores. No podies. Per tant, jo vaig haver d'esperar que el que viendo se llevó es fes de segona, de continuació d'estreno dels molts mesos que va estar al Windsor, i em sembla que haurà de ser a l'Alcázar, on tenia una mica més de màniga ampla i tu podies anar, però a una cosina meva que era molt catòlica i tal, el confessor li va dir: si vas a veure el que hem de veure, t'excomunicarem.
Bé, no m'estranya que la gent estigui tornant-se boja amb aquestes entrevistes amb el
Quina meravella, Déu meu.
Continuarem la setmana que ve el tercer capítol. Premi d'honor del cinema català aquest any, Jaume Figueres. Ens acomiadem de la primera part amb la veu d'aquest Mandy Patinkin, Íñigo Montoya, de La princesa prometida, que ha fet 70 anys. Out of your brain, out of your brain. They call it the wrong old rag. Bunny hug, turkey trap, give me the wrong old rag. Please play that lovely wrong note, because that wrong note just makes me do 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 wow wow of that note is such a strong